A commissarina!
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Vinga, va. Us explico una mica el context de la frase.
Si us plau.
Avui es juga la tornada de l'eliminatòria PSG Borussia Dortmund a París. Recordem que el PSG va perdre el partit anada 1-0. Per tant, si els francesos volen, doncs, jugar i perdre contra el Real Madrid en la final, doncs han de guanyar avui. Ahir, Luis Enrique, en la roda de premsa prèvia al partit, li demanaven moltes coses, fins que, davant d'una qüestió concreta, era que és què passaria si el PSG quedava eliminat, el bo del Lucho deia això. Aquí ve la frase. Esta es una pregunta muy española, ¿eh? Muy en vuestro estilo. Vamos a lo negativo. ¿Qué puede ser lo peor?
Esta es una pregunta muy española, ¿eh? Muy en vuestro estilo. Vamos a lo negativo. ¿Qué puede ser lo peor?
Com deien el Lutier, analicemos la frase. Esta es una pregunta muy española. Lucho identifica al Seus, esa pregunta es muy española, identifica un estil, aquell aroma patrio, i fa una sentència. Esta pregunta, aquesta concretament, és muy española. Això vol dir que, com les receptes, existeixen les espanyoles i les no espanyoles, hi ha una dieta mediterrània i una línia de preguntes ibèrica, podríem dir. Però diu algo més, diu, muy en vuestro estilo. Per tant, tot i que ell és espanyol, Lucho, està posant una barrera. Soc espanyol, però jo no participo d'aquesta manera de fer preguntes. Jo, asturià, más bravo que el toro d'Osborne, i que sóc un cunyau de libro, no faig preguntes espanyoles. És vuestro estilo. Ah, i com és aquest estil? Serà maco, saludable? No, és de la següent manera. Esta és una pregunta muy española, ¿eh? Muy en vuestro estilo. Vamos a lo negativo. Ah, i clar, si és que ens té calat en Luis Enrique, la crítica com a esport nacional, lo destructiu abans que lo constructiu, posar el dit a la nafra, anar al detall sempre negatiu, mai positiu, traduint Van Gaal, estem d'acord que l'estil espanyol és una mica xungo? Podria ser que sí. I remata amb un exemple. Vamos a lo negativo. ¿Qué puede ser lo peor? Segons la pregunta, lo peor seria perdre i quedar eliminat. Però Luis Enrique, et recordo que tot és susceptible d'empitjorar. Podria ser peor, podria llover.
És bastant Van Gaal, eh? Sí, sí.
Van Galeja una mica.
Què?
Va jugar amb Van Gaal, eh?
Sí.
Va ser jugador de Van Gaal.
Ai, el Lucho.
Lucho, ai.
Si este caballo viene de bonanza...
Giró cap a quarts de... Beu aigua.
Gràcies.
A quarts de dues que voltarem, com sempre, amb la girocleta. Cap on anirem avui?
Mira, avui anem fins al Tibidabo i a sobre portem bones notícies.
Tibidabo, canta amb nosaltres. Tibidabo, balla, balla, balla. Tibidabo, mou les teves...
Perdó, quan fa que existeix aquesta
sintonia? Poc, aquesta fa
poc. No la coneixia?
No, aquesta és del Ball de les Mascotes, és molt nova. Després n'escoltarem una de més antiga, no patiu.
Val.
Però avui anem fins al Tibidabo perquè s'està a punt d'estrenar la novetat més destacada d'aquest any.
Ai.
Una atracció de caiguda lliure que tindrà 53 metres d'alçada. És un vol, és moltíssim. I en aquests 53 metres d'alçada se li han de sumar els 500 metres sobre el nivell del mar en què es troba el parc d'atraccions.
Clar.
O sigui que les vistes que tindrem des d'allà dalt...
No són 50
pujar...
metres, són 550 metres.
Són 550 metres.
Però tu només caus
50.
Però la vista que tens és preciosa. Llavors, sembla ser que aquests dies ja estan acabant de muntar i ara només queda esperar que s'inauguri pel que ens diuen. La data que han posat, o sigui, no han posat data, han dit que serà finals de maig. Tot i que avui intentarem esbrinar
el dia exacte,
que això encara no se sap.
I l'hora, si cal.
Sí, a veure si es fa una inauguració o què.
Crec que l'Olma...
No. Jo crec que l'Olma hauria d'anar i fer
Olma,
la primera pujada.
Jo no faré un Jordi Pujol, Olma, ja us ho dic ara. No, perquè si em vaig marejar anant amb un catamarà...
És un moment, això. Cau
un segon.
I ja està.
No, jo vaig a PortAventura i no pujo gairebé cap atracció perquè no, tinc pànic, penso que em passarà alguna
cosa. Jo crec que això t'ajudaria a superar el teu pànic. Jo crec que ho hauríem
de
fer,
el repte,
l'audiència t'ho està demanant.
No. A mi quan amb qui no sé quants oients demanant-m'ho, potser m'ho plantejo de moment.
Val.
No m'ho estic plantejant perquè m'hi va la salut. Dir-vos que aquesta atracció té nom. Alguna idea, sense mirar guions així, que dius, vinga, va, com li posaríeu en una caiguda lliure, en una atracció de caiguda lliure? No, no és el cas. Té nom a Mac.
Amac, eh?
Amac.
Clar, és que jo em ve l'huracan Condor de PortAventura.
No. Mac, i comença per M.
Mac, McDonald's.
No. Merlí. Es diu, es dirà Merlí. I resulta que aquest nom l'han escollit els treballadors de BSM, que és l'empresa que gestiona el parc. Van fer una mena de concurs i van escollir aquest nom. Sembla ser que, o sigui, evidentment, no, això de màgia no és en va, sinó perquè la temàtica i el disseny d'aquesta atracció simula una vareta màgica amb una estrella dalt de tot.
Ah, clar.
És molt bonica. I això, si puges a dalt, doncs tens una vista de 360 graus sobre la preciosa ciutat de Barcelona. Dir-vos que acabarem aquesta minissecció amb un petit regal, i és que en Joan ha dit, aquesta sintonia és moderna, és nova, i ha dit, sí, és prou nova. Però segur que molts oients recordaran aquest anunci del Tibidabo del 1982. El recordeu o no?
Sí, home.
Tu no, Judit.
No,
42. Era l'època del tramvia blau, clar, que pujava fins al Tibidabo. I, a més, era una època que hi van haver molts canvis.
No, blau?
De fet, no fa gaire que no, sí, no fa gaires anys que no funciona.
Va fer l'últim viatge fa poc, sí.
Sí, la veritat és que sí. Doncs que sapigueu que avui a l'hora de la girocleta, quarts de dues, podrem parlar amb la directora del Tibidabo, la Rosa Ortiz, que ens donarà tots els detalls d'aquesta nova atracció de la caiguda lliure de Merlí.
Doncs això serà cap a quarts de dues. Mentrestant, anem a la propera estació. Pere, et dit que m'acaben d'anunciar que podem parlar amb una persona que tenia moltes ganes de saludar-la avui. Precisament, us deien fa poca estona que havia mort, ens deixava Joan Rigol, qui va ser president del Parlament de Catalunya. Ens ha deixat avui a l'edat de 81 anys, nascut a Torrelles de Llobregat, un gran defensor de la llengua, de la cultura catalana, també d'una manera de fer política. Doncs bé, a aquesta hora podem saludar també a qui va ser presidenta del Parlament de Catalunya i membre destacada de Convergència i Unió. Núria de Gispert, molt bon dia i gràcies per atendre'ns a aquesta hora, i el meu condol més gran a tota la gent que estava molt relacionada amb Joan Rigol.
Ha sigut una mort molt trista. Sempre ens toca, però jo a Joan Rigol li tenia molt afecte i vam ser molt, molt amics durant molts anys. Mm. I és una persona que realment sempre ha tingut uns principis humanístics i filosòfics que han estat molt la seva formació i la seva manera de fer política.
Precisament, senyora de Gispert, ho dèiem, abans, quan ens hem assabentat de la notícia, ostres, a mi m'ha costat fins i tot dir-la, Joan Rigol, com sap, juntament amb Núria de Gispert, que és una d'altres persones que també ha vingut molt a aquesta casa a Radio Estel, sempre han tingut un sí per nosaltres, sempre han vingut, sempre que els hem demanat per conversar amb ells. Jo no sé, senyora de Gispert, si sabia si Joan Rigol estava malalt o li passava alguna cosa, perquè a mi m'ha agafat molt de sorpresa.
Estava malalt. El que passa és que, com que ara, vaja, no ens dediquem a la política activa, doncs no és tan fàcil saber-ho. I ell, des de fa 3 o 4 anys, ha tingut petits ensurts, i no tan petits, i darrerament estava fent diàlisi, però ja fa potser un parell de mesos. Però ja estava molt, molt fluixet, i jo vaig parlar amb ell l'última vegada fa un mes, i després he seguit parlant amb la seva dona perquè m'anés dient com anava la seva malaltia. Mm. Però estava... O sigui, no ha sigut un amor sobtada, sinó que d'alguna manera s'esperava.
Mm. Senyora Gispert, quin és el gran llegat de Joan Rigol a la política catalana?
Doncs la defensa de la cultura i de la llengua per damunt de tot. La defensa del país que ell voldria. I darrerament deia, hem de fer alguna cosa perquè aquest país nostre no es perdi. I sobretot, bueno, això que li he dit, la cultura, la llengua, el país. Era un gran amic de Montserrat, de sempre, de fa moltíssims anys, i era una persona de concòrdia. Una persona que mai l'hauries vist discutir-se o enfadar-se. sempre intentava buscar el costat positiu de totes les coses. I jo recordo que en política activa, quan era president del Parlament, sempre m'explicava el feliç que li havia fet que durant els 4 anys de president va poder convidar tots els presidents de grups junts al dinar de Nadal, cosa que després es va deixar de fer perquè no havia manera de que un acceptés estar amb un altre. I això ell ho va aconseguir.
Precisament és una de les coses que li volia preguntar, senyora de Gispert, aquesta concòrdia que vostè em deia que era evident en la figura de Joan Rigol. Clar, ara som en temps de campanya electoral, els temps polítics ja fa temps que estan bastant crispats. Manca, no només a la societat catalana, sinó a la política catalana, manca aquesta capacitat de concòrdia que sí que tenia una figura com Joan Rigol?
Sí que manca. Manca molt i des de fa temps, i ens hauríem de posar seriosament a aconseguir-la de nou, perquè això ha estat un dels valors més importants que ha tingut Catalunya. La política catalana no tenia res que veure amb la política espanyola, i ara cada vegada s'apropen més. Molt pitjor, des del meu punt de vista, l'espanyola, però aquí a Catalunya falta aquest esperit de concòrdia, aquest esperit d'amistat, de encara que siguis un oponent polític, doncs Rigol sempre citava a Jacques Maritain i deia que Jacques Maritain deia que s'havia de treballar amb els oponents polítics des de l'amistat cívica. I tenia una molt bona raó, i era veritat.
Suposo que és molt aviat per preguntar-li, però senyora Desisperta, suposo que es pensarà en alguna mena d'homenatge a la figura de Joan Rigol?
Jo espero que sí. És molt recent, però bueno, sé que demà serà la Capella Ardent al Tanatori de les Corts i llavors a partir d'aquí pues intentarem segur que podrem fer un homenatge a la seva persona.
Entenc que demà ara ens ho anunciava la mateixa senyora de Gispert, demà obertes les portes al Tanatori de les Corts per acomiadar-se qui vulgui d'una figura tan important per aquest país com Joan Rigol. Suposo que dijous són les exèquies, no?
Exacte, això també m'ho han comentat, sí.
Senyora Núria de Gispert, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a aquesta hora i reitero el meu condol més sentit a amics i família.
Gràcies.
Que vagi molt bé, una abraçada ben gran.
Adéu.
Ràdio Estel.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Un 1:15 del matí, Rafa, anem de compres,
Anem de compres. Es pot fer una compra molt ràpida,
Sí?
No cal fer una compra ja d'estar 3 hores.
Allò...
Jo quan vaig al supermercat, els meus fills sempre em diuen què serà?
Rapidito,
serà
rapidito.
Lo bèstia o serà... I després juguen a calcular el preu, en fi. I a Cap Bravo sempre queden per dalt, perquè al final resulta més barat, evidentment. Cap Bravo, companyia de supermercats de referència a Catalunya, 65 anys d'història. Ja sabeu que tenim aquesta cistella per a celíacs, especial per a celíacs, que vam estrenar ahir amb tots aquests productes. Si voleu participar, és molt fàcil, cada dia us fem una pregunta i el divendres un sorteig. Cada setmana una cistella Cabravo que va per un dels nostres oients que juguen amb nosaltres. Uh-huh. I avui...
Què?
Joan, avui... Jo crec que la ràdio, tu diries que és un joc, no? És una
sempre,
mica jugar,
sempre,
jugar,
sempre.
Una mica s'arriscar.
La ràdio és viva.
S'arriscar, doncs, pues, Olma Giró, a jugar.
És broma, no?
No.
Quina broma.
Aquí no hi ha bromes.
Llavors, no, però no jugaràs tu. Tu ets el premi.
Ara.
La pregunta que acabo d'avui és: voleu que Olma Giró pugi a l'atracció Merlí de caïda lliure?
Prou.
Llavors, no, si sou persones considerades i no voleu doncs que pateixi i sou misericordioses, doncs no cal ni que truqueu. Però si voleu...
Perdoneu, Giró, No, és que farem una cosa.
Participi.
Farem una cosa. Nosaltres esperem que Olma Giró guanyi. Per tant, que els oients optin per Olma Giró
a llançar-se
al buit.
Des de Merlí.
Clar.
Que és la nova atracció del Tibidabo.
Si Olma Giró no guanya, anirem a la contrapartida, que és qui proposa
aquest
joc. Home, i per tant hi anirà Rafa Sanahuja.
Ha començat la guerra. Avui has iniciat una guerra.
Jo jugo.
Has iniciat la guerra.
Sí? Juguem?
Jo a la ràdio...
Sí?
M'he posat un pijama, que em venia...
És veritat.
Sí, clar, compara tu un pijama en tirar-te de 50 metres d'alçà. És que, clar, per favor.
Jo, todo por la patria, saps què vull dir? O sea, jo em tiro d'on
calgui. No, hemos venido jugant.
Ara.
Veuràs.
Escolta, Olma versus Sanahuja.
No s'hi val fer trampes,
m'agrada molt.
Ah, no, perdona, en el amor y en la guerra y en el desayuno... y en la ràdio...
Me quedo
con
ayuno.
En el buena vez, todo vale.
Ara.
Per tant, si voleu que Olma Giró participi... Jo només dic una cosa, i és la que normalment surt de l'estudi amb la girocleta i la que fa aquestes excursions i li encanten. Jo sóc una persona gran, que podrien passar moltes coses. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Va, doncs la pregunta és aquesta. Voleu que el Magiró participi d'aquesta caiguda lliure que s'estrenarà a finals de maig al Tibidabo? Digueu que sí.
I a més una cistella que provo que pot ser vostra.
Va, en aquest cas gairebé s'hi contenta.
Sí, estic molt d'acord. Sanahuja, Giró, gràcies per jugar, com sempre.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, amb Joan Trias. Operació Sandvitx, amb la col·laboració especial de la Universitat Blanquerna Ramon Llull.
Vinga, va, i obrim altres qüestions quan passen 18 minuts i mig de les 10 del matí. Mireu, en els últims anys la indústria i la pràctica de l'esport ha viscut una gran evolució. L'activitat física ha guanyat nous adeptes gràcies a les noves tecnologies que han fet que es tecnifiqui i optimitzi la seva pràctica. Cada vegada hi ha més persones que practiquen, de fet, algun esport amb l'objectiu de desconnectar del seu dia a dia, de millorar la seva salut mental o superar els seus propis límits. Ara bé, quin paper està jugant la tecnologia en el desenvolupament de la indústria esportiva? Com poden treure profit d'aquests avenços als centres esportius? Doncs per parlar de tot plegat, ja ens acompanya aquesta hora Sergi Cerezo i Esteve. Ell és professor i coordinador del segon cicle del grau en gestió esportiva de la Universitat Blanquerna Ramon Llull. Sergi, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Sergi, va, entrem en matèria. El primer que et vull preguntar és com afecta aquesta relació entre l'esport i la tecnologia i la forma en què els esportistes entrenen, competeixen, són valorats pels aficionats. Quin paper té la tecnologia en tot plegat?
Bé, doncs, una mica la tecnologia no deixa de ser un catalitzador i el vehicle de connexió, no?, entre aquestes persones practicants. En aquest cas és l'esportista professional i la seva base d'aficionats i com aquesta es connecta. Llavors ens permet d'una manera relativament senzilla i professionalitzada connectar amb aquesta audiència que en altres circumstàncies poder no ho teníem tan fàcil.
De quina manera la tecnologia està canviant la manera de fer esport? O la manera és la mateixa però controla altres paràmetres, per entendre'ns?
Jo poder entraria primer, més enllà de com ho està canviant, en el concepte de compartir, no? Crec que la paraula de compartir s'ha banalitzat en els darrers anys i quan abans compartíem deixàvem de tenir alguna cosa per mostrar-ho o donar-ho a una altra persona en el qual valoràvem. Ara aquest compartir no deixa de ser un multiplicar. Llavors, quan compartim i multipliquem, no deixem d'ampliar la nostra xarxa, però per un punt de valor, no? Perquè no estem deixant de tenir alguna cosa. I, per tant, aquesta sobreexcitació i aquesta sobreimposició a tots aquests estímuls que tenim cada vegada ens fan una mica més esclaus, no? Cada vegada ens fan una mica més dependents i costa cada vegada més cridar l'atenció. Llavors, esportistes i practicants volen fer el seu espai i volen connectar amb la seva audiència, però tothom està competint en el mateix sector.
Per cert, que parlant de tot plegat, és veritat que estem usant uns dispositius... Això ho hem parlat moltes vegades, amb l'aparició de la intel·ligència artificial, etcètera, etcètera, però estem parlant d'una concentració de dades per part de grans empreses. És a dir, el dispositiu que usem analitza dades nostres. Quin recorregut hem fet, quanta distància hem recorregut, a quina velocitat ho hem fet, quin és el nostre pols a l'hora de fer-ho, on van totes aquestes dades?
Clar, aquest és el, per mi el principal problema de la tecnologia i la democratització de la tecnologia, perquè al final aquests dispositius cada vegada són més accessibles, però el model de negoci per part de les grans empreses que controlen aquests dispositius és la informació i aquest storytelling que poden fer amb les dades. Llavors, clar, són dades de primer nivell, és el major nivell de sensibilitat que hi ha d'unes dades, les dades de salut i esportives també, però has parlat de freqüència cardíaca, és a dir, hi ha una sèrie d'elements que nosaltres, quan acceptem tots aquests termes i condicions, que m'agradaria saber quanta gent realment se'ls llegeix i si és fàcil de llegir
molt
entendre...
Molt poca, segur, Sergi, molt poca.
Doncs, clar, estem cedint aquestes dades perquè facin diferents estudis.
Per tant, mesures per garantir la nostra seguretat entorn a aquestes dades en tenim?
Bé, com a consumidor, sí. És a dir, no fer servir aparells que no garantitzin aquest ús i aquesta bon fer de l'ús de les nostres dades personals i privades. El que passa que moltes vegades és una informació que queda tan relegada en segon terme perquè nosaltres no n'hi traiem gaire ús que no som conscients realment del que estem donant. Companyies d'assegurances que tenen en compte la freqüència cardíaca o el risc de tenir un accident en funció de la nostra pràctica esportiva, cada vegada hi ha més exemples. I legal ho és. Caldria veure el govern i les institucions quin paper hi tenen. Han fet molt bona feina amb la política de galetes i de cookies i la llei de protecció de dades. Caldria anar una mica més endavant.
De seguida anem a com analitzem nosaltres aquestes dades, però ara em parlaves de l'administració. Quin paper hi ha de jugar l'administració en tot plegat, amb tot això que està passant amb la tecnologia, amb aquesta acumulació de dades que no sabem ben bé on van a parar?
Clar, sota el meu punt de vista, l'ens governamental, la missió i l'objectiu que té és la protecció de la ciutadania. I, per tant, des d'un model més entès com el socialisme i la protecció d'aquesta ciutadania, no deixa de ser evitar que grans empreses, o petites empreses, al final no cal ser un gran monstre per poder fer depèn de quines coses, sinó puguin fer un ús irracional o poc ètic d'aquesta tecnologia i, per tant, avançant cap a normatives, cap a legislació i cap a una democratització i un ús compartit de la tecnologia.
Ara, si anem a això, perdona que se m'ha escapat un estornut, això és el polen i tot això que hi ha aquests dies. Què en fem nosaltres d'aquestes dades? És a dir, una cosa és que no sapiguem on van aquestes dades, però les dades les tenim i són nostres. Un cop jo tinc aquestes dades, quina és la manera òptima d'analitzar-les?
És a dir, depèn. Si ets un usuari aficionat, depèn, és com sempre. Vaig bé per aquest camí? Bueno, on vas? Llavors veurem si vas bé per aquest camí o no vas bé per aquest camí. Ets un usuari totalment amateur i practicant que li fa gràcia compartir amb els seus amics i amb els seus companys i anar posant-se reptes, doncs aquestes dades van en el servidor de l'aplicació de torn que puc compartir amb companys i amics i, per tant, perseguir l'objectiu que vull. Des d'un punt de vista més tècnic o d'entrenament, totes aquestes eines el que ens permeten és millorar la nostra condició física i posar-nos al davant de professionals que puguin, amb aquestes dades, fer els seus anàlisis i les seves estadístiques.
Val, anem aquí, perquè cada vegada tenim més dispositius amb més dades que calculen la nostra eficiència esportiva, per dir-ho d'alguna manera, i moltes vegades ens porta a equívoc
entendre que nosaltres podem ser uns experts a l'hora d'entendre totes aquestes dades, i normalment no és així.
No, normalment no és així, tot i que sí que és veritat que moltes d'aquestes eines cada vegada intenten facilitar més i fer aquesta transició intentant donar eines i recursos a les persones perquè ho entenguin, però sí que és veritat que hi ha unes persones que són llicenciades en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport o qualsevol persona que tingui la titulació o habilitació necessària que pot entendre i treballar amb aquestes dades. Llavors, ens posaríem les mans al cap si necessitéssim un consell mèdic i anéssim, per exemple, a qualsevol professional que no fos un metge, una metgessa, un infermer o una infermera.
Clar, Sergi, és on t'anava, que precisament jo crec que la tecnologia només en l'esport no ha passat en molts àmbits, se'ns dona una eina per professionals que nosaltres no acabem d'entendre, com si nosaltres fóssim els professionals i ens ho acabem empassant, no?
Sí, està clar. És a dir, la sensació de com tinc la informació, veig un gràfic xulíssim i puc comparar els meus companys al meu nivell d'UVO2 Max i quatre coses més, i ja em penso que en sé molt. I està bé des del punt de vista que li dones a l'usuari les eines per entendre, i qualsevol persona amb un interès, escolta, doncs pot mirar uns llibres, pot fer una recerca, pot buscar informació, però això no treu que necessitis el contacte o l'acompanyament d'un professional.
Perquè cada cop els dispositius són més eficients i més barats, ara ho dèiem, però quin és el preu real que n'estem pagant?
És a dir, el model de negoci de grans empreses i organitzacions, més enllà de controlar el monopoli, de tenir tot l'ecosistema vinculat, no és d'estranyar que Google, per exemple, Apple o aquestes grans empreses tinguin dispositius vinculats a l'activitat física. No és el seu model de negoci, però forma part del seu ecosistema. Llavors, són capaços de crear dispositius que, òbviament, per economia d'escala, són relativament econòmics i fàcilment accessibles a tothom. Llavors, és més enllà del que fan exactament amb aquesta informació, és que forma part del teu ecosistema, no? I deixes fora petites o altres empreses que la barrera d'entrada és molt més difícil.
Clar, Sergi, quan parlem moltes vegades de bretxa digital, estem parlant de que molta burocràcia administrativa s'ha de fer a través de pàgines d'internet, de formularis, que hi ha molta gent gran que no acaba d'entendre, però en aquest sentit també hi ha bretxa digital, no?
Sí, cada vegada més. És a dir, hi ha aquesta bretxa digital, però és que no cal anar-nos a l'edat. Hi ha una part molt rellevant en relació amb el nivell d'estudis, la formació, el tipus de feina que fan, si són persones migrants o no migrants, i per tant, aquí el que cal fer no és anar enrere i dir, escolta, no, és que les màquines de vapor ens treuen la feina, anem a tirar sucre a les màquines de vapor perquè petin. No, anem a veure com podem acompanyar en tota aquesta gent per aquest canvi que sembla inevitable. I, per tant, l'acompanyament que s'hauria de fer des d'entitats socials, administracions públiques i des de diferents centres de coneixement com les universitats és l'acompanyament a aquestes persones perquè puguin fer un ús raonable de la tecnologia i que respongui als seus interessos.
Un canvi inevitable que abans ho dèiem, ha de passar o està passant ja sí o sí pel que anomenem intel·ligència artificial. És una intel·ligència que ha arribat per quedar-se?
És a dir, ha arribat per quedar-se i ja fa temps... És a dir, en el moment que s'ha fet públic, l'any passat surt OpenAI i diu, escolta, mira, tens això públic, pots provar-ho, sembla que esclata les accions d'NVIDIA, que és una de les principals empreses que generen targetes gràfiques, que són el cervellet de les intel·ligències artificials, exploten. Sí? Llavors, quan això s'ha fet públic, vol dir que a nivell empresarial ja fa estona que gira. I, per tant, la pregunta no és si ha estat per quedar-se, que ho està, sinó és com podem fer aquesta transició perquè tingui el menor impacte negatiu i el major impacte positiu.
Uh-huh. Val, perquè la intel·ligència artificial en el món de l'esport per què ens serviria?
És a dir, nosaltres en el món de l'esport i la tecnologia sempre hem treballat amb models descriptius i predictius. El model descriptiu és, tens aquestes dades i t'explico, t'ajudo a interpretar aquestes dades. És a dir, has fet tants quilòmetres, a tants minuts per tal, amb aquesta freqüència, vol dir, i et fa una interpretació. Els models predictius el que fan és, escolta, com has anat per aquí, intueixo que aniràs per allà. Llavors, amb més informació anem alimentant aquest sistema, millor va afinant aquesta predicció. Les IAs, o la intel·ligència artificial, com a part del deep learning i el coneixement de les màquines, per dir-ho d'alguna manera, no deixa de ser, estem alimentant molt bé aquest gran sistema que cada vegada serà capaç de fer models predictius més encertats i més individualitzats. Llavors, és la qualitat de les dades i el volum de les dades el que determinarà la diferència. Qui té aquestes dades? Doncs jo tinc les meves, tu tens les teves, però segurament totes aquestes empreses les tenen totes. I amb aquestes són amb les que treballaran.
Clar, tot i això, Sergi, l'esport no té un punt de no predictible?
depèn de quin punt de vista... És a dir, de fer l'esport no deixa de ser... Si agafem l'exemple del grau, la carrera és el grau en ciències de l'activitat física i l'esport. Mm-hmm. És una ciència, i com tot, les ciències tenen un model relativament probabilístic, depèn de quines coses, però es basen en una part de ciència, un model empíric al darrere, i per tant, és a dir, tota la part de probabilitat, d'atzar, de risc, de sensacions, poden ser moltes, però hi ha una part que sí que la podem preveure. Uh-huh. El resultat, l'èxit esportiu, per dir-ho d'alguna manera, serà la combinació entre les dues.
Val. És una pregunta que ens fem sovint a moltíssimes professions, com que estem parlant de l'esport i com que estem parlant de la IA. Els professionals de l'esport estan en perill de substitució per tot plegat?
No és que estiguin en perill, és que els professionals requeriran, depèn de quines àrees, una actualització. Llavors, els primers que arribin seran els líders, els que ens acompanyin en aquest procés, i els que venen després són les persones que... Bueno, seguiran aquestes tendències, buscaran llibres, buscaran recursos per formar-se. És a dir, és per quedar-se. Els teus usuaris cada vegada tindran més dades. I toquem fusta, esperem que aquestes dades siguin cada vegada més propietàries de les persones i no de les grans empreses. Amb això podem fer moltes coses. Si ets capaç de fer-ho i de saber-ho fer anar, és a dir, és com el que sap fer servir molt bé les IAs i sap fer el prompt, que és el text que li demanes, i sap controlar molt bé les coses. Clar, és com un secretari o una secretària que fa molt bé la feina. Hem de tenir els recursos per saber-ho treballar. I és una indústria tan canviant que costa molt estar a l'última.
Precisament, i faig unes passes enrere. No sé si en perill de substitució o no, però correm el risc, o estem corrent el risc ara mateix, de que cada vegada aparells més complexos ens donin més dades, creiem que nosaltres en sabem més i, per tant, consultem menys especialistes com vosaltres?
Sí, és un risc, és evident, però al final no fa
falta... Això està passant?
Això està passant i fa estona que passa. És a dir, tenim moltes situacions que poden ser problemàtiques en el món de l'intrusisme, en el món de diferents àrees, en els quals veiem que és una situació susceptible. El que passa que no deixa de ser el mateix. És a dir, sistema basats en un model de societat en el qual cada vegada la precarietat és més evident, cada vegada hi ha més diferències entre rics i pobres, cada vegada estem tendint més a aquesta gran diferenciació, reduïm costos. I al reduir costos, doncs igual que les persones van intentant buscar l'oferta del supermercat o a l'internet que val 3 euros menys que l'altra companyia, llavors en canvi estic disposat a fer un gran periple, les persones que volen practicar activitat física i tenen la necessitat de conèixer i tenir informació i no poden pagar els serveis, en comptes de mirar, escolta, com ho fem per poder disposar d'aquests serveis de qualitat, aniran a solucions que poder no són les òptimes. Mm. Però, clar, estem posant en perill la salut i la qualitat de vida de les persones. És a dir, torno amb l'exemple dels metges, perquè ens posaríem les mans al cap. Escolta, jo si tinc una càries i he d'anar al dentista, a què aniré al dentista? A què no miraré per internet com s'arregla una càries i em rascaré el mirall amb un amic? Doncs estem parlant de la salut de les persones. Llavors, una persona es pot fer molt de mal practicant esport, i no fa falta que sigui de manera intensa. Quantes vegades hem vist persones corrents als maratons que no han entrenat, que no s'han preparat, que no han fet un test de condició prèvia? Clar, això posa en risc la vida de les persones.
La tecnologia en aquest sentit, Sergi, ara et faré mullar, La tecnologia en aquest sentit és el Kilian Jornet del 2024... És allò on ens emmirallem i volem arribar a ser allò que veiem?
La tecnologia no deixa de ser el mirall que cadascú es troba el que vol buscar. És a dir, si jo, el meu grup d'amics, són uns corredors de muntanya ultra-trail i comparteixo amb una aplicació quina és la distància que faig i deixo de fer un tram en concret, jo estaré en llum d'aquestes persones. Però si el meu grup d'amics és molt més tranquil i no fa una pràctica tan intensa, doncs jo, en comparació amb el meu grup d'amics, seré una bèstia, no? I seré una màquina. Llavors, no deixa de ser a l'entorn i la qüestió de perspectiva. Contra qui mirem, amb qui mirem. Jo aquí trauria una llança una mica en aquest concepte.
La màquina no és l'enemic, és com utilitzar-la.
És el recurs. Però és com sempre, és a dir, un cotxe et pot portar d'A a B, contaminarà més o menys, però et pot fer un servei. Ara, un cotxe a 300 per hora per una carretera nacional, doncs segurament sigui un vehicle que et porta a tu i als altres amb un final tràgic.
Professor i coordinador del segon cicle de grau en gestió esportiva de la Universitat Blanquerna, Ramon Llull, Sergi Cerezo, moltíssimes gràcies per visitar-nos avui a la caravana.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
arriba al Liceu la Cenerentola de Rossini, la darrera gran òpera bufa. Les millors veus rossinianes encapçalades per Javier Camarena en una producció clàssica d'estètica pop. Del 16 de maig a l'1 de juny. Entrades a liceu.cat.
Volem barrios seguros y sin ocupas, menos impuestos, una educación de calidad y trilingüe, una sanidad sin listas de espera, inversiones contra la sequía y más vivienda para nuestros jóvenes. Si quieres una Cataluña de primera, vota Partido Popular. Tu voto lo cambia todo.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Vinga, va, gairebé 7 minuts que passen de 2:15 del matí. Avui ens acompanyen, com sempre, com cada dimarts. Eva Vives, què tal?
Bon dia.
També ens acompanya Montse Lamua. Montse, què tal? Bon dia.
Molt bé, gràcies.
I també ens acompanya en Jordi Campos. Jordi, què tal? Molt bon dia.
Molt bé, molt bé.
Per cert, una abraçada gegant, enorme, al Ferran, que normalment també ens acompanya, Ferran Serra, que ens acompanya normalment a aquesta tertúlia i que els propers dies no podrà venir. Està bé, està bé. Però els propers dies no podrà venir. Nosaltres que li enviem una abraçada, gegant. Mira, us torno a preguntar per la campanya avui. Recta final de campanya electoral. Ahir, debat a la Sexta. El vas mirar, Eva?
No.
No. Montse?
Jo no, estava amb uns amics, prenent una pizza.
Jo tampoc.
En Jordi tampoc. Avui hi ha debat a TV3. Eva, el miraràs?
No ho sé. Jo sí.
Montse, sí?
Depèn, jo és que depèn, perquè a més, el vot més o menys el tinc decidit i no crec que canviï aquestes alçades de la pel·lícula. I realment sentia el nivell de...
A qui volia anar?
De troles que peguen cada un.
A qui volia anar? Si considereu que els debats televisius polítics en campanya electoral serveixen o no, n'hi haurà en total fins a 5 debats electorals. Hi va haver el de la Vanguardia i el grup Godó, hi va haver el de la Sexta i ara el de TV3, m'estic deixant dos, però el de Televisió Espanyola.
El de Televisió Espanyola.
Exacte. No sé si creieu que serveixen d'alguna manera a l'hora d'explicar les seves les iniciatives que vol dur a terme cada partit.
Bueno, potser sí que en algo puede servir, encara que jo ho tinc clar ja el que... Ui, se me va la voz, se ha ido, ¿no?
No.
Pues entonces son los auriculares.
Això és possible.
Pues depende... Yo algunos sí que pienso que puede servir, pero otros, si tienes decidido el voto, pues como que no. No me va a influir lo que puedan decir. Y luego siempre lo que diuen y lo que fan normalment a vegades distancia un poco, ¿no?, de la realitat.
Precisament abans donàvem dades, aviam si les puc trobar, però vaja, abans donàvem dades sobre la gent que encara no té clara la seva intenció de vot.
El 30%.
Es veu que l'última... Se supera el 30%, És 30 sí. I escaig per cent. Volia donar la exacta, però en aquest moment no la tinc. És el 30 i escaig per cent de gent indecisa i ha pujat tot en la darrera setmana de la campanya electoral, cosa que en principi hauria d'anar a la inversa. Vull dir, perquè en principi els partits polítics exposen les seves idees, tu decideixes, i per tant ha d'anar baixant aquesta capacitat de no saber ben bé a qui votar. Doncs no, el que està passant els darrers dies és que puja
Tu, Montse, ho tens clar, també, qui votar?
Jo, claríssim.
Claríssim, també?
Superclaríssim. I referent a si s'han de fer debats o no, és formar part de l'espectacle. Imagina't que no ho fessin. Diria, no, aquests no es manifesten. No serveixen per res. Només per a alguns quants que igual, sí, no sé, que, no tenen, que encara són uns beneits que s'ho creuen, no sé, però no serveixen per res.
No, jo crec que sí que serveixen, perquè sempre acaben sortint, sempre que no siguin els debats, acostumen a no parlar mai del seu programa electoral. O sigui, van dient, tu peor que l'otro, el otro, jo sóc l'únic bo, els demés sou tal, i en canvi vaig veure, bueno, una cosa als debats, ahir no, però altres sí, i realment com mínim anaven dient el que volien fer. Uh-huh. I clar, dius, realment hi ha coses que són bastant incomprensibles, com són que partits que s'estan criticant després estan d'acord amb punts forts i uns altres estan en desacord amb aquests mateixos punts, no? I és, bueno, com mínim està bé escoltar què és el que volen fer. Jo, per exemple, el debat entre el Hard Rock Café, l'ampliació de l'aeroport i la D40, uh-huh, a vegades és que tampoc no ho entenc, perquè van a matar, no es van aprovar els pressupostos precisament per al Hard Rock. Jo tampoc, a veure, no estic ni a favor ni en contra perquè no conec els detalls en conjunt, però, per exemple, crec que les vies de comunicació avui en dia, vaig estar per Galícia l'any passat, uh-huh, em vaig quedar esfereït de la quantitat d'autovies que tenim, i aquí estem el més calent a l'aigüera. Uh-huh. Sí, no s'han fet ni des d'aquí ni des del govern central. I la gent, uns es neguen en rodó, i els altres totalment en favor, fins al punt de que si no es fa el que uno dice, pum, va. Tumba els pressupostos.
Pues bueno. I ara faré a la inversa, que també em resulta molt, molt interessant, eh? Eva, Montse...
Jordi.
Exacte. És que estava pensant en el Ferran. Jordi. Què creieu que hauria d'entrar en debat electoral i no esteu escoltant res?
La vivenda, per exemple.
La vivenda,
La cultura, la joventut.
Tu t'agradaria escoltar arguments sobre tot això?
Sí, clar. No... La vivenda és algo que està ahí i mai es soluciona. I és una cosa molt, molt important per a tothom i per als joves, també. Vull dir que és algo que és necessari. Tindre en compte la cultura... No sé.
Montse.
En les entrevistes tots ells i totes elles parlen de cultura i d'això, però sempre són d'aquestes maneres tan sumament superficials que no entren a res, perquè és que és molt difícil solucionar-ho. O sigui, però sí que en parlen, sí. I bueno, jo no ho llegeixo, però has d'anar a veure el seu programa. Segur que ja està. Passa que la major part de la gent no ens ho mirem perquè no ens ho creiem, doncs ja està, no? Però sí que en parlen. Són, home, en les entrevistes, tots parlen. Des de... Bueno, és igual, ja no parlo.
No, tira.
No. Des de Vox, que és la meravella de les meravelles, com veus allà l'Ignacito, tan mono ell, parlant de... I dius, però que mentida que sou, no? Fins al més d'esquerres, és igual, no? Tots parlen el mateix, però... amb boca petita.
Jordi.
Bueno... Es parlen de moltes coses. Jo de la vivenda he sentit parlar bastant.
Jordi, si et pots aprovar una miqueta ara et sentirà millor.
No sé si era la CUP o els comuns que van dir que per ells el prioritari hauria de ser per la CUP, perquè el prioritari per als comuns és que no facin el Hard Rock. Que la vivenda és un problema prioritari, perquè realment avui en dia és un problema gravíssim. Ja no és exclusivament... de Barcelona, després del primer anell metropolità i el segon, que ara ja s'estenent a pobles. O sigui, a pobles que abans, doncs, bueno, la població hi ha pobles petits i que entre segones residències per una banda i que també la gent dels llocs a vegades els hi costa si hi ha vivendes buides i tampoc no les volen donar a lloguer o un lloguer assequible o alguna cosa. Jo crec que és un dels problemes que es parla poc. I després... a vegades fa gràcia sentir, no sé, parlant del Joan Garriga, que està totalment en contra de la immigració, després va puntuant.
Ignasi,
o sigui, vol, ell vol un... Perquè, clar, d'entrada, quan la veus, home, doncs tu, no sé, t'hauries de flagelar, com mínim, perquè, clar, tu ets un immigrant.
No, ell no, els seus pares.
No, bueno, clar, els seus pares. Un és holandès i l'altre és guineana.
Saps què passa? Perdoneu, que m'hi fiqui amb tot això. Ja sabeu que aquest debat és un debat molt obert, que a mi m'agrada opinar de tot, que a mi m'agrada que opineu de tot. Però com que sóc dels que opinen, jo diré clar i català, i amb aquest tema seré molt vehement, per tant, tant se me'n fot si algú se m'enfada. Com que l'extrema dreta només... aconsegueix en els debats i no en els debats mentir i mentir i mentir i posar sobre la taula que no són veritat, tant se me'n fot. No vull parlar aquí de l'extrema dreta.
Val, molt bé.
Per tant, no parlarem de l'extrema dreta.
Perfecte. A més, volia puntualitzar que el primer punt, en compte de la immigració, fill d'immigrants, perquè Catalunya, o sigui, tan sols el 20% de la població és de los 8 apellidos catalanes. O sigui, aquí, si mirem García, Esper, del que sigui, ara italians, o sigui...
No, i m'ho dèiem, Jordi, que estem parlant d'una població a Catalunya que s'està envellint, malauradament, i tota aquesta migració que està venint, regulada o no, s'haurà regulada, és evident, però regulada o no, la necessitarem. Tota aquesta gent la necessitarem.
Sí, sí.
Però si no, què ens pensem que viurem?
Bueno, mentre els donin treball raonable.
Sí, clar, evidentment.
Perquè sí, que vinguin, clar, però després els pobres desgraciats els veus pel carrer. Si sabessin la quantitat de gent que està a la presó perquè han caigut a la venda de drogues i demés, i els seus familiars fora no saben res en absolut.
Sí, però és on anava. Montse, perdona, és on anava abans. No podem atribuir l'auge de la criminalitat a l'auge de la migració. No, perquè és una dada falsa.
No, és que no és això, però jo dic que molts d'ells, pobres desgraciats, han caigut així perquè ho sé de primera mà, entens? De persones que, a més, entren a la presó amb un altre nom.
Sí, que hi ha gent que li ha passat,
segur. I la seva família, on està el meu fill? No ho diuen per vergonya, però és que han hagut de fer-ho perquè no tenien absolutament res. No es poden viure només d'agafar ferralla i coses per l'estil. Home, per l'amor de Déu, que són gent que volen treballar, però si no els hi donen feina... i no els deixen, no, bueno. Perquè no tenen un tampoc, estan legalitzats,
tot això és el que s'ha
d'haurà
tot això és el que s'ha de regular. Abans parlàvem amb el secretari de Migracions de la Conferència Episcopal i parlàvem precisament de tot això, perquè tot just ahir van treure un text recolzant evidentment el món de la migració, abogant per tancar els CIEs, que ja tocaria tancar els CIEs, abogant per una vida millor de tota aquesta gent, que no se'ls desplaci només per ser immigrants, etcètera, només falta que les institucions escoltin d'alguna vegada per totes aquest missatge. Debats a banda, clar, avui us volia preguntar també, perquè ahir vam donar els resultats de les darreres enquestes electorals. Us preguntava si us servien els debats electorals, però i les enquestes? Les enquestes us ajuden a saber què votareu, què no votareu, no, per on va la cosa?
No. Que va, a mi no.
No,
No, és que...
Han variat molt després dels 5 dies d'excursió del senyor Sánchez.
D'excursió, eh?
Sí, d'excursió a la Moncloa. Ni que altre diguin que s'ha anat a Doñana, però bueno, ella estava allà,
ja,
però
estava molt clar.
Molta gent té dubtes assistencials i el que sigui, i no es reclou 5 dies, sinó pues, surts a lluitar i a trencar la cara amb el sentit metafòric, evidentment, de tota la banda errada que hi ha en aquest país.
Per això li riuen la criatura, no? Frankenstein. Perquè sobreviu el tio.
Cau de peu sempre, eh?
Jo crec que és com l'ave fènix, que ressurge sempre de les cenizas.
Cau de peu sempre, Pedro Sánchez. Jo no sé com s'ho fa.
És espavilat. I a més, té la gràcia que és maco, físicament és un tio aprovechable, doncs mira, no? Aprofitable, vaja.
Bueno, i és presentable, perquè han tingut... A veure, tinc, per exemple, el Zapatero, que jo crec que era un tio molt honrat, però que anava amb un lliri a la mà. Li deien el Bambi. Encara me'n recordo del Sevilla, que era un catxon.
Que divertit és el Sevilla.
El ministre, que li va dir, escolta, vine que et faré, en una hora et donaré una classe d'economia perquè s'aclarin els conceptes. I dius, però que era una persona que a nivell d'Europa, hòstia, quina enveja amb el president que teniu perquè és presentable i tot. Després hem tingut anava a dir perdoner, però bueno, el Mariano, que anava, bueno, de poble en poble preguntant on estava l'autovia, perquè no sabia per on anava.
Sí, però de tonto no tenia res, eh? És el que sap no sé guardar la roba.
Mira, és el més llest que la gana, perquè M. Rajoy,
sí,
encara tots els jutges espanyols, ja, no saben qui és. En canvi, saben perfectament qui està darrere el tsunami democràtic, el culpable de que plou, el culpable de que no plou, tot és terrorisme i ho saben. Sí, sí. Però, bueno, en fi, no segueixo, que no vull acaparar.
Ja podries, ja podries. Mm. Tu deies, Eva, que les enquestes
no,
tampoc
no
et diuen gaire, eh?
Perquè, no, bueno, jo ho tinc clar i vull dir que diguin que hagi més d'un altre... No, a mi no em canviarà.
La... Varien, depèn del dia, si hi ha algun aconteixement.
Van canviant.
Ja quan va venir la 11S, va canviar la intenció de vot, però...
A mores.
Però sí, radicalment.
Sí. Sí, sí, a mores va canviar la intenció de vot.
Exactament, a mores.
Escolta, tenia més qüestions sobre la taula. Una de les primeres, que és que a mi m'ha xocat molt, perquè a més el coneixia, tenia una... Ara feia molt de temps que no parlava amb ell, però tenia una relació molt cordial amb ell, i m'ha sabut molt greu assabentar-me que avui als 81 anys ens ha deixat ni més ni menys que Joan Rigol, qui va ser president del Parlament de Catalunya.
Oh,
als 81 anys hem pogut parlar amb Núria de Gispert, molt amiga de Joan Rigol. No sé si això precisament us volia preguntar si el recordàveu, no, com a figura política
sí,
a Catalunya.
Sí, sí. Jo sí, jo l'he tingut dintre de les aules. Va sí, venir a fer una xerrada.
És sí, que sempre sí. Tenia un sí, eh?
Era, bueno,
Joan Rigol sempre
era,
tenia un sí.
Era un cavaller, totalment, m'entens? Hem tingut la sort de conèixer-lo.
Una pena, és una pena que s'hagi mort, la veritat, perquè hi ha gent, poqueta gent, no?, que és d'aquesta índole.
Li preguntava, no?, abans a Núria de Gispert, li deia quin llegat ens deixa Joan Rigol, no?, sobretot, i ens deia la conciliació política, la conciliació política. Es veu que, ha explicat una cosa, Núria de Gispert, que jo no coneixia, però que era, em resulta molt interessant d'explicar. Crec que el dia de Nadal, no el mateix dia de Nadal, durant l'època de Nadal, el president del Parlament juntava les primeres espases dels partits polítics per fer un dinar juntament amb ell, i que ell aconseguia, malgrat tot, que això fos possible. Doncs bé, Núria Gispert ens deia... És que després de Joan Rigol això va deixar de passar perquè no hi havia conciliació al Parlament de Catalunya.
Clar, clar.
Jordi.
Bueno, jo crec que els homes bons i amb el lliri a la mà amb aquest país ho tenen molt difícil. Jo, de totes maneres, jo me'n recordo perfectament d'ell, però clar, des d'aquell ja no va estar a l'escena política fins ara han passat tantíssimes coses, tants siderals, per dir-ho d'alguna manera i tot, que dius, ostres... perquè jo no sabia on parava, Joan Rigol. D'altres, doncs, estan assabentes d'algú, però...
Estava bastant retirat, però sí que és veritat que anava traient llibres sobre... Ell era un dels grans filòsofs de Catalunya, anava traient llibres de filosofia, de política... a vegades s'anava mullant, inclús, del que anava passant durant el món de la política, però sí, vivia una miqueta apartat a la seva població natal, que era Torrelles de Llobregat, i a nosaltres, que ens ha sabut molt greu donar avui aquesta notícia. Deia més... Vaig ràpid, avui. Perquè és que estan passant moltes coses,
tranquil,
eh?
Tranquil, tranquil.
Han passat,
sí, sí, que han passat
moltíssimes coses. Mira, us ho explicàvem ahir. Ahir hi havia 9 retards a les Rodalies de Catalunya. No només hi havia 9 retards, sinó que, a més, després de 5 dies... Mira com el Sánchez, tu... les màquines de Renfe no funcionaven per comprar aquests
bonus,
bitllets,
exacte,
sí,
aquests bonus. Doncs bé, avui al matí també hem sabut que hi havia retards fins a 40 minuts a l'R3, l'R4, l'R12, per un tren avariat a Fabra i Puig. També ahir donàvem la dada, no la sabia aquesta jo, però molt, molt rellevant. De fet, la dada la donava, si no m'estic equivocant, la donava al periòdico, que portem dos o tres incidències per dia.
Per dia. Sí.
Per
sí,
dia,
sí.
Des que hem començat l'any. Que és una barbaritat, això.
Sí, sí. Entre rebatoris de catenari.
Sí.
Vull dir, al final, sí, què hem de fer? No sé si sou usuaris molt, molt
sí,
de...
Sí, sí, sí.
L'Eva sí.
Jo no.
Montsenó i en Jordi?
No, pràcticament. Anàvem a un poblet, em sembla que és l'R13, que eren 3 al dia i 3 de tornada, que anàvem més enllà de Reus, i precisament ahir em sembla que va haver un problema a Reus.
Mira, veus?
I es va tallar
ja tenim això.
Durant, no sé...
Eva, tu em dius que sí, eh?
Jo sí, perquè, bueno, a més me'n trec el bono aquest, l'utilitzo i...
L'has pogut treure ja?
No, encara no.
Es pot treure per internet, van dir.
Ja, però jo prefereixo sempre anar físicament.
Si no va la màquina.
Però bueno, aquest problema ara
és històric, però,
el que està passant aquest ara... problema no ve d'ara. Vull dir, jo quan treballava a Sabadell i cada dia, quan no anava amb el cotxe, em trobava que, lo que deies tu, Montse, que robaven la catenària, quan no s'havia tirado gente al tren, quan no funcionava. Vull dir que és una cosa que s'arrastra de fa molt temps. Ara m'has acrescentado i m'has... perquè lo de este año es tremendo.
Es una vergonya perquè
surt no més, surt sí. Més, perquè també volen tenir tot el programa, estan fent tota la política perquè se sent que es noti el que està passant.
Sí.
Jordi.
No, que tot el de Rodalies és una autèntica vergonya per no un manteniment. En campanyes electorals també, i sense, s'havien passat uns vídeos de trossos de vies que els trens havien de baixar a 40 per hora perquè es veien totalment desfalcats i tot, i portaven mesos. I en el fons el que sap molt greu és que, unint-ho a la carestia de la vivenda, hi ha molta gent que va fer un cop de cap, es va embarcar, se'n van a viure fora de la ciutat, perquè diu, home, és que Vic... buscaven un lloc a la vora de l'estació i després resulta que d'haver-te canviat allà perquè inclús podien anar més ràpid que visquent a Barcelona després d'un lloc a l'altre, es troben que s'han hipotecat, que estan a fora, que no funciona el tren i, bueno, que tenen més gastos i menys temps. I això és una vergonya. I això és per manca d'infraestructures.
Sí.
Que això, ja ho va dir el Germà Bel, amb el seu llibre Espanya, capital, París, comença el 1560. O sigui, que portem molts... No, però això era global, eh? No dic a Catalunya. Que va ser quan es va decidir centralitzar-lo tot. Llavors, clar, ara estem pagant una planificació errònia des de fa... Bueno, aviat farà 500 anys.
Sí. Bueno, ahir també va passar a Totxa. A Totxa van sortir tota la gent caminant per les vies perquè portaven no sé quantíssimes hores a dintre del tren. I al final...
Saps què passa? Que a Totxa... és a l'est del Mediterrani. Llavors, clar, el desviar el tren a l'est del Mediterrani perquè deien que la meitat dels diners de l'est del Mediterrani s'havien anat al túnel de Totxa.
Sí, sí.
Però ara ho arreglaran, perquè l'est de l'Atlàntic també passarà per Madrid. O sigui, que, bueno, jo crec que Espanya serà lineal, però o sigui, no que tingui una sola idea, sinó que serà aixafada perquè tot passa per Madrid i després s'obrirà un parell per aquí i per allà.
Montse, com ho veus tu, això?
Com ell? Jo vaig fer un horror, però és igual.
No t'apropis tu el micròfon mai.
No, bueno, és que és una mica...
Ja tenim una edat, eh?
No. Ja tinc un xorro de voz que li llega.
Ai, sí que tinc un xorro de voz.
Només la molesto, la molesto sempre.
No, però és veritat, falten infraestructures i no s'arregla. Què vols que et digui? És que és parlar per parlar, no sé.
Home, és que tinguem trossos de via única... de molts quilòmetres.
Això dèiem a la tertúlia d'ahir.
Bueno, mira, per anar a Puigcerdà trigues 3 hores i mitja i són 140 quilòmetres.
Anar a Puigcerdà trigues el mateix que per anar aquí a Madrid.
Bueno, si aprofites...
Més.
Com a l'Orient Express, te l'has d'aprendre com si fos l'Orient Express. Saps?
Home, si fos l'Orient Express...
Poquet, mirant-ho tot, que bonic, que xato.
No, però els seients no són d'Orient Express, és el que vull dir.
No, és una metàfora.
L'eixes imaginació i ja està.
Per acabar, Eva, de les coses que més et molesta del que està passant amb Rodalies és que més que ens prenguin els diners, diguem-ne, en aquest sentit...
És que ens prenguin el pèl.
Ens prenen el temps.
El temps i el pèl.
A mi el temps sí que és una cosa que em molesta molt.
Sí, perquè...
Que sembla una cosa com gratuïta. I escolta'm, depèn de per qui és valuosa.
No, és molt valuosa en tots els sentits. Quan tu dediques temps a una cosa, això es té que valorar. I aquí, bueno... No hi ha temps.
Farem. Mira, parlant de que no hi ha temps, a les 11 del matí anem al butlletí informatiu. Júlia Julve ja preparada per informar-nos de tota l'actualitat. Escoltarem que vindreu la setmana que ve.
Sí.
Ai, la setmana que ve. Resultats electorals sobre la taula.
Sí, sí.
Montse Lamua, Eva Vives, J. Campos. Moltíssimes gràcies a tots.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.